Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Com esteu? Comença la setmana, és dilluns i també nosaltres comencem una nova edició del Sempre amb tu. Avui programa número 62, és dilluns 18 d'abril del 2016. Comença una nova setmana en la que avui afronto, com ja sabíeu, en solitari aquest programa. Demà estarem al tàndem habitual dels migdies de la Cala Ràdio presentant-vos aquest Sempre amb tu. Des de la pròxima hora i fins passada la una del migdia us acostarem tot això que ara us en repassarem. Avui al temps de les notícies ens fixem amb els impostos, una de les qüestions molt, molt bàsiques per a la ciutadania. Doncs bé, els impostos es mantindran congelats per aquest 2016, així ho decideix l'Ajuntament. Tot i això, hi ha un petit canvi, diguem-ne, en els terminis de pagament d'alguns d'aquests tributs i que explicarem al temps de les notícies, tal com ens han informat des de la regidoria d'Hisenda. En un informatiu, el d'avui, on també ens farem referència sobre les declaracions de la ministra de Foment en funcions, Ana Pastor, que ha parlat sobre la Nacional 340 i també ha parlat sobre el corredor mediterrani, almenys el ferroviari, perquè aquest passat dissabte va estar a Cambrils fent una visita a les obres de la que ha de ser la nova estació d'aquesta població del Baix Camp. Un cap de setmana que ens ha deixat moltes coses, entre elles temes esportius, sens dubte, i avui volem centrar el nostre club de gastronomia, després del temps de la informació, per parlar sobre l'esport i la nutrició, o la nutrició i l'esport. Ho farem amb la dietista i nutricionista Rosa Martí. Amb ella comentarem doncs allò que és necessari, aquella alimentació necessària i aquells nutrients imprescindibles per a la nostra pràctica esportiva. Segona part del programa que avui dedicarem a parlar del quart Fòrum d'Ocupació Universitària de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de l'Ebre, que tindrà lloc aquest pròxim dijous 21 d'abril. Ho farem amb el sotsdirector del campus de les Terres de l'Ebre, Xavier Ferrer. Per cert, entre les empreses que participaran en aquest Fòrum d'Ocupació Universitària hi haurà el grup Alfego d'aquí de l'Ametlla de Mar. I per tancar programa, absenta! Obrim els dilluns la nostra botella d'absenta amb Ramon González i l'Àngel Martí, avui que conversen amb una de les directores del grup escènic infantil de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. Es tracta de Susana Encinas. Com veieu, molts continguts per la pròxima hora en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio. Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit els titulars de l'actualitat d'aquest dilluns 18 d'abril de 2016. L'Ajuntament manté els impostos congelats per aquest 2016. El nou sistema informàtic obliga a modificar el termini de pagament de la taxa d'escombraries. Ana Pastor afirma que en les pròximes setmanes es prendrà una decisió sobre la prohibició de camions per l'N340. La ministra de Foment reitera el compromís del govern espanyol de no renovar la concessió de l'AP7, que finalitza el 2019. Pastor també preveu que el tram de Tarragona-Vandellòs del corredor mediterrani estarà enllestit a inicis del 2017. El projecte contempla el muntatge de via nova sencera amb una inversió de més de 800 milions d'euros. Ingressen a presó dos traficants de droga d'Albània sorpresos a l'N340. El jutjat de guàrdia d'Amposta considera que hi ha risc de fuga. Els agents rurals denuncien dos caçadors furtius d'ànecs al riu Ebre, a Tortosa. També denuncien un pescador per utilitzar un esquer prohibit al pantà de Ribarroja. I el Delta manté la producció de musclos amb cria d'altres països. L'onada de calor de l'estiu passat va matar tota la cria de les badies i ara s'ha hagut d'adquirir a països com Itàlia o Grècia. Temes que tot seguit repassem a les notícies de la Cala Ràdio. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha actualitzat el calendari del contribuent per aquest any 2016 amb les modificacions referents als cobraments d'impostos i taxes. Unes modificacions que són exclusivament en terminis i no pas econòmiques, tal com ja va avançar l'equip de govern. D'aquesta manera es congelen els tributs per enguany i es mantenen els preus de 2015. Així ho explica el regidor d'Hisenda, Antonio Espuny.
Teníem una promesa electoral que era no pujar impostos i això és el que intentarem i jo crec que ho aconseguirem. Durant aquests 4 anys mantindré els impostos amb creixement zero. I a partir d'aquí el que fem, ja ho he explicat altres vegades, el que fem realment és gestionar els recursos que tenim el més òptimament possible per a que ens permeti, tot i anar molt justos, ens permetia pues, anar fent i puguem fer petites actuacions i petites millores del poble. I penso que ens sortirem. Podem mantindre els impostos al nivell que estaven quan vam entrar i podrem anar fent coses al nostre poble i anar donant solucions als problemes del dia a dia i millorant el nostre poble cada dia.
Així les modificacions es basen en el termini de pagament de la taxa d'escombraries que passa a ser en un mateix període per al casc urbà, les urbanitzacions i els disseminats, que serà de l'1 de juny i fins al 31 d'octubre. La modificació també afecta a altres taxes com els guals, les tribunes i voladissos i la publicitat. El regidor d'Hisenda també explica els motius d'aquesta modificació.
S'ha canviat el sistema informàtic que gestionava tot el que és recaudació i llavors el servei informàtic, el programa nou, no permet aquesta diferència entre períodes de pagament d'un mateix impost. Intentarem arreglar-ho, però de totes maneres pensem que la solució que hem optat podria ser una solució que es podria prorrogar amb el llarg del temps, perquè bàsicament el que suposa és un atrasament per la gent del casc urbà de l'Ametlla, un atrasament al període de pagament de la brossa d'un mes, o sigui que si pagaven a primers de maig ara el pagarem a primers de juny, i un adelantament també de pocs dies per part de les urbanitzacions que si ho pagaven a primers de juliol o el dia 1 de juliol, doncs ara ho pagaran a primers de juny.
La resta d'impostos es mantenen als mateixos calendaris de pagament. Des de la regidoria d'Hisenda també aprofiten per apuntar que el càrrec del primer pagament de l'impost sobre béns immobles s'ha retardat per motius d'implementació d'aquest mateix nou sistema informàtic de cobrament i que es cobrarà en els pròxims dies.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Seguim amb més notícies al nostre informatiu. La ministra de Foment, Ana Pastor, ha assegurat que s'està treballant perquè aviat es pugui prendre una decisió sobre la prohibició de la circulació de camions per l'N340 a la demarcació de Tarragona. La ministra ha afirmat que ja s'ha reunit amb la Generalitat per abordar aquesta qüestió i que en les pròximes setmanes mantindran una altra trobada per tal de tancar-ho. Malgrat això, Pastor ha insistit que la solució definitiva als problemes que aquesta presenta arribarà quan l'autopista deixi de ser de pagament. En aquest sentit, ha reiterat el compromís de no renovar la concessió de l'AP7, que finalitza a finals del 2019. Durant la pròxima trobada per abordar la qüestió, es podria plantejar com a solució una sortida dels camions per l'N340 copiant el model que es va aplicar a l'N2 al seu pas per Girona o una aplicació de descomptes amb peatges, anunci que ja va expressar la setmana passada la directora del Servei Català de Trànsit. Amb tot, Pastor ha recordat que a l'N340 s'estan fent obres físiques de millora i que s'està millorant la senyalització i la seguretat vial, referint-se a les actuacions del tram ebrenc de la via, com la construcció de rotondes. Tot i això, ha admès que aquesta no és una solució definitiva, la qual arribarà quan es pugui utilitzar l'autopista lliure de peatges. La ministra de Foment ha assegurat que entén la situació perquè pertany a un territori molt castigat amb vies de pagament i ha reclamat el dret a tenir la igualtat d'oportunitats amb aquells llocs on hi ha autovies gratuïtes. Això és pel que fa a l'N340. Parlem ara del tram del corredor mediterrani de Tarragona a Vandellòs, que podria estar enllestit en el primer trimestre de l'any vinent. La ministra de Foment considera que hi ha pressupost suficient perquè es pugui acabar enguany, però els tècnics expliquen que pot estar entre febrer i març de 2017. Explicava això, Pastor, durant la seva visita d'obres a l'estació de Cambril aquest passat dissabte. Un tram que recorre 64 quilòmetres i que té una inversió prevista de 800 milions amb un gran retorn social, diuen, perquè els viatgers es cursarà en 35 minuts al trajecte de Barcelona a València. La infraestructura comptarà en una primera fase amb una doble via d'ample ibèric fins als canviadors d'ample situats al nus de Vilaseca i als ramals de connexió amb la línia Reus-Tarragona. Des dels canviadors d'ample es disposarà de doble via d'ample internacional fins a l'eix final del principal corredor i via simple ample internacional als ramals de connexió del corredor amb la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Després, en una fase posterior, s'adaptarà l'ample mix a la via 2 des de l'inici de l'obra fins a la connexió amb la línia Reus-Tarragona, connectant amb el tram Castellbisbal-Vilaseca i seguint per la via general pel canviador ample. El tram de Tarragona-Vandellòs passa per la Secuita, Alcover, Vilallonga del Camp, el Morell, Perafort, els Pallaresos, Constantí, Reus, Vilaseca, Cambrils, Vinyols i els Arcs, Mont-roig del Camp, l'Hospitalet de l'Infant i Vandellòs. El Ministeri de Foment ha destinat en aquesta legislatura més de 6.500 milions d'euros per al corredor mediterrani. Seguim. Dos albanesos d'entre 30 i 40 anys van ingressar al centre penitenciari de Mas d'Enric la setmana passada després de que el jutjat de guàrdia d'Amposta vagi considerar risc de fuga i estan sent investigats com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Els dos estrangers circulaven el passat dilluns per l'N340 quan van ser sorpresos a l'alçada del Perelló en un control aleatori de la Guàrdia Civil. Després de comprovar la nacionalitat dels dos ocupants, la documentació que portaven a sobre i dels possibles antecedents que podrien tenir, van registrar a fons el cotxe amb la intuïció de que podia haver alguna cosa irregular a l'interior. Després d'un registre minuciós es va trobar en el doble fons una bossa amb una substància de color marró. El color i l'amagatall donaven suficient força de que el contingut, que pesava aproximadament un quilogram, podria ser droga. Es va portar la substància desconeguda al laboratori que va confirmar poc després que es tractava d'heroïna. Els dos detinguts van quedar arrestats a la comissaria de la Guàrdia Civil de Sant Carles de la Ràpita en esperar que el jutge els cridés. Després de conèixer l'explicació de la benemèrita i d'escoltar la versió dels dos detinguts, el jutge va decretar l'ingrés a presó per als dos subjectes, com deien, menors de 40 anys. I un altre apunt en aquest sentit de denúncies, perquè els agents rurals han denunciat dos caçadors furtius al riu Ebre a Tortosa que caçaven ànecs amb escopeta en una zona de seguretat en època de veda i amb arma prohibida. Aquesta és una infracció considerada molt greu que pot comportar multes, la retirada de la llicència de caça i el comís d'armes i animals capturats. D'altra banda, també han denunciat a un pescador que actuava amb un esquer prohibit, una leucioperca viu, una espècie catalogada com a exòtica invasora. Els fets van passar a un tram del pantà de Ribarroja i estan catalogats com una infracció greu. Els agents també van comissar les canyes que portava l'individu. I ens fem ressò ara d'una altra qüestió, i és que els aqüicultors del Delta de l'Ebre han hagut de comprar la cria de musclo a l'estranger per fer front a la campanya d'aquest any 2016. L'onada de calor de l'estiu passat amb temperatures de l'aigua a les badies del Delta de l'Ebre que van arribar als 29 graus als alfacs, va comportar la mortalitat de tota la cria de musclo de què disposaven els productors per a la campanya següent. Segons la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, s'han adquirit entre 800.000 i 1 milió de quilos de cria, majoritàriament a les zones productores d'Itàlia, a l'Adriàtic, però també en altres països, com Grècia o França. El cost, incloent el transport, arriba al 80 cèntims el quilo, de manera que la despesa extra global per al sector s'ha situat vora als 800.000 euros. I amb uns majors costos de producció, els marges de benefici es redueixen. La cria es va col·locar a les batees de les badies dels Alfacs i del Fangà entre els mesos d'octubre i desembre. Això, juntament amb la meteorologia i els factors ambientals dels darrers mesos, està fent que el creixement del musclo sigui més lent i la campanya vagi amb un cert retard. D'aquesta manera, l'extracció i comercialització del musclo, ja a mida comercial, arrencarà, esperen, aquest pròxim mes de maig. Enguany la producció es preveu una mica inferior a l'habitual, uns 3,5 milions de quilos de musclos davant dels 4 d'un any normal. Els de major qualitat es venen sota el segell de marís del Delta de l'Ebre, que enguany, a més, comptarà amb el segell de la qualitat de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Enguany es preveuen comercialitzar sota aquesta marca uns 250.000 quilos de musclos, una xifra similar a la de 2015. Al Delta de l'Ebre hi ha actualment 45 aqüicultors associats, gestors de fins a 167 musclers repartides entre les badies dels Alfacs i del Fangà. A més dels musclos i de les ostres, en els darrers anys s'ha començat també a apostar pel conreu de cloïsses.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem a conèixer ja quina és la previsió meteorològica per aquest dilluns. Ho fem, com sempre, amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem parlant de temperatures una miqueta més suaus que des d'ahir en aquesta hora, però tan sols un 2 graus. Les temperatures també s'han d'anar recuperant a mesura que avanci el matí, perquè tindrem un matí de domini del sol i llavors farà que les temperatures al migdia pugin fins a aquests 21-22 graus cap a les zones més interiors i cap a ran de costa sí que les temperatures seran, o cap a la part del delta, seran una miqueta més baixes, màximes que pujaran fins als 18-19 graus. També durant la tarda podrà créixer alguna nuvolada cap a la zona dels ports, però no ha de deixar ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies un dia més, Carme, per aquesta informació. Ara mateix a la Milla de Mar la temperatura és de 19,4 graus centígrads i la humitat relativa del 59%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquest dilluns a la sintonia de la Cala Ràdio. La informació continua cada hora als butlletins horaris i permanentment a ametllamar.cat/lacalaRTV. I seguim avançant amb el nostre Sempre amb tu d'aquest dilluns. És dilluns, per tant, moment del nostre club de gastronomia que avui parlarà d'una alimentació relacionada, lògicament, amb l'esport. Com avançat a l'inici del programa, avui volem parlar de la nutrició i de l'esport i ho farem amb la dietista i nutricionista Roser Martí. És el tema que avui ocuparà el nostre club de gastronomia. Vam prometre la passada setmana que al Club de Gastronomia parlaríem de nutrició, d'alimentació i d'esport. I res millor que fer-ho que amb una convidada ja coneguda per tots vosaltres, dietista, nutricionista, Roser Martí. Roser, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anem a parlar avui al nostre Club de Gastronomia sobre, com dèiem, aquest tema. Fer esport, però fer-ho amb una alimentació més que correcta. I aquest cap de setmana, que hem tingut una gran prova esportiva aquí a la població, com una mitja Ironman, per dir-ho d'alguna forma així, i penses molt, no?, que portar el cos en aquests, entre cometes, límits esportius i físics ha d'anar acompanyat per necessitat d'una bona alimentació. Però per posar bases i per a que tots els nostres oients puguem ja, des del minut zero d'aquest club de gastronomia, entrar en detall, entenem que hem de separar aquells que fan esport doncs, per competició dels que ho fan doncs, per pràctica habitual esportiva, no?
Sí, així és. De totes maneres, tant si és per competició com si és per la pràctica habitual, s'ha de tindre en compte l'alimentació. Val? L'alimentació, sobretot, no hi ha secret. O sigui, és una alimentació que ha de ser variada i ha de ser equilibrada. Sempre anem amb el mateix. Una bona salut necessita una alimentació variada i equilibrada. Per fer una bona pràctica esportiva necessitem una alimentació també variada i equilibrada. Uh-huh. Llavors, a part de l'alimentació, és molt important la hidratació, que ja en parlarem també.
Sí, perquè, però... sí, perquè en plena cursa, per exemple, no podem deixar tantes hores d'activitat sense hidratar-se, lògicament.
Clar, aquí estem diferenciant en que si estem practicant exercici durant mitja horeta, val? Bàsicament per mantenir-nos o per mantenir el nostre pes o per tenir una bona salut cardiovascular, doncs bé, no és tan important anar bevent, a no ser que hi hagi unes condicions climàtiques que ens demanin, però en canvi a la que passem ja estem fent activitats de 70-90 minuts o més, aquí hem de començar a menjar i a beure durant l'activitat física.
El que sí que voldríem començar d'alguna forma o altra és, com dèiem, sentant aquesta base, no és el mateix el qui practica esport de qüestió pues, per practicar esport, que lògicament és important fer-ho. Recordeu que fa una quinzena de dies parlàvem d'aquest Dia Mundial de l'Activitat Física i recordàvem que els infants han de fer 60 minuts, els adults 30, per tindre una vida molt saludable. Dels que fan pràctiques esportives, doncs d'aquestes més de competició. Però si sentéssim una línia general, abans de fer esport, què hem d'aportar al nostre cos per a poder practicar esport? Hi ha també diferències sobre si fem una cursa molt intensa que si anem a fer doncs, una mica de caminar, de córrer, o de fer alguna bicicleta o anar al gimnàs. Canvia una mica?
A veure, principalment sempre hauríem de dur una alimentació variada i equilibrada. Variada i equilibrada vol dir que hem d'incloure tots els grups d'aliments, fruites, verdures, cereals, proteïna, greixos, però inclús en els percentatges que es recomana. Els percentatges recomanats serien un 55% d'hidrats de carboni, un 15% de proteïna i la resta en forma de greix. Val? A partir d'aquí, suposa que tenim una alimentació variada i equilibrada, doncs abans de fer exercici el que es recomana és, sobretot, intentar evitar aliments que tinguin molt de greix o aliments que tinguin molta fibra, bàsicament perquè mentre estiguéssim fent l'exercici que no tinguéssim problemes gastrointestinals, tinguéssim mals de panxa i que la digestió es faci més bé. Llavors, si mengem poca fibra abans de fer l'exercici i aliments amb poc greix, evidentment la digestió és més lleugera i ens anirà millor. Vale?
Mm-hmm. Llavors, ho molt important, una hora abans... Roseta, anava a dir, ho podem transportar això a un exemple pràctic?
Un exemple pràctic. Per exemple, una hora abans de fer l'exercici hauríem de consumir una mica de líquid, val? Això podríem fer, si volguéssim, incorporant en aquell líquid alguns hidrats de carboni, algun sucre, val? Això seria una opció. L'altra opció, si volem menjar alguna cosa, seria, per exemple, consumir una fruita, val? Depèn del temps que faria falta, fins que anéssim a fer la competició o anéssim a fer esport, doncs consumirem més quantitat o menys.
I llavors, durant el procés, diguem-ne, durant la cursa, durant l'activitat física, important la hidratació, sempre una botelleta d'aigua al costat, entenem, però per aquells que fan una activitat molt intensa, ha d'anar acompanyat de sucres, de sals minerals, d'algun altre component, vitamines...
Vale. Per gent que fa l'activitat més intensa, que dura més temps, val? Això estem parlant d'activitats que duren més de 70 minuts, que s'ha d'anar menjant i bevent cada 15-20 minuts. Vale? Què hem d'anar menjant? Doncs hem d'anar menjant coses que tinguin hidrats de carboni ràpids que el cos pugui agafar en seguida. Vale? I també podem anar bevent, i hauríem d'anar bevent. El que sí que no es recomana és, per exemple, menjar-me una barreta que té hidrats de carboni i damunt beure begudes isotòniques. O sigui, no, primer fem una cosa i després l'altra. Vale? Què més m'has preguntat?
No, te comentava que, clar, això és important, no? A nivell de quan estàs, doncs, si estem, doncs, per exemple, ara ho posem, nosaltres sortim a córrer una estoneta cada tarda, pues no, és simplement l'aigua, per si tenim set, però res més. Però, clar, aquestes persones que fan competicions llargues, entenem que al llarg de la cursa han d'anar hidratant-se, però també, doncs, aportant clar. Nutrients al seu cos, doncs, perquè també els necessita.
Sí, utilitzaríem begudes isotòniques. En quant al tema de minerals i de vitamines, si realment la persona té una alimentació variada i equilibrada, no ha de tindre falta de vitamines ni minerals. Val? Per tant, en que la beguda sigui isotònica i que tindrà els hidrats i tindrà alguns minerals tipus el potassi, doncs ja en tenim suficient.
Ja podem tirar quilòmetres sense problema.
Sí. Podríem fer, per exemple, en alguns casos de competicions més elevades, donar alguna vitamina antioxidant, val? Tipo vitamina C. Això sobretot se dona quan l'entrenament és molt llarg i per evitar que apareguin els radicals lliures, que es diuen. Els radicals lliures el que fan és que danyen el múscul i llavors si jo prenc una vitamina antioxidant el que faré és que evitaré que el múscul s'inflame més i per tant ho puc millorar una mica, val? Però no és una cosa imprescindible que haguem de fer.
Hem parlat de l'abans, hem parlat del durant, ara parlem del després. Quan acaba aquesta competició, que acabem de fer esport, què és el que el nostre cos necessita? Quan hem acabat?
Vale, després. Això és super, super important perquè, bueno, la gent moltes vegades diu no, no, jo abans de fer esport i durant la cursa vaig prenent gels, per exemple, vaig prenent barretes, vaig prenent begudes, però és que després és molt important. Per què? Perquè el cos necessita recuperar-se de l'esforç que ha fet. Llavors el que es recomana és beure o consumir recuperadors. Els recuperadors serien, ho podem fer en forma d'aliments o podem fer en forma de begudes, val? Per exemple, una beguda que podríem fer tipus recuperadora, val? Hauria de tindre hidrats de carboni i proteïna. O sigui, hauria de tindre l'hidrat de carboni, que és el que consumim quan fem exercici, i la proteïna per ajudar a recuperar el múscul. Un exemple seria fer un batut amb alguna fruita, un mango o freses, val? Sobretot si podem freses antioxidants, ai, freses, aliments antioxidants, fruites antioxidants molt riques en vitamina C, millor. Llavors, com a proteïna, li podem posar suero de llet o formatge fresc o iogurt, tot això triturat, i també li podríem afegir unes quantes llavors de chia, val? Que són llavors riques en omega 3, que també funcionen bé. Llavors, un batut d'estos 15 minuts després de la competició, doncs realment ajuda molt a recuperar. Clar, aquests batuts, si els has fet al moment, són molt bons. Si no tenim en aquell moment la disponibilitat aquesta, doncs, bueno, hauríem de recurrir a productes que hi ha comercials com a recuperadors, ja. Vale? Però molt important, abans dels 15 minuts, o sigui, 15 minuts després d'acabar, hem de fer uns aliments recuperadors.
I ara va la pregunta més curiosa en aquest sentit. Hem parlat una miqueta dels consells a nivell de nutrients en aquest sentit, que és molt, molt important i que és el que hem d'aportar al cos. Ara vaig a fer-te la pregunta. Això que sona tant dels jugadors de futbol que abans d'un partit doncs, es mengen un plat de pasta i un tall de car, sí. Això ho podem transportar a la nostra realitat abans de fer una prova esportiva?
Sí, això molts cops, si està ben controlat, va molt bé, perquè el que fem és que molts esportistes el que fan dies previs a la competició gasten totes les reserves del seu cos i a poc amb l'entrenament el van recuperant. Llavors estan entrenant el seu cos a recuperar ràpid el que gasten. Uh-huh. Llavors, 3 dies abans de la competició, normalment, n'hi ha que ho fan 2 dies abans, fan com una sobrecàrrega d'hidrats de carboni i mengen, per exemple, molta pasta, molt d'arròs, molts hidrats. Això que fa que el dia de la competició tinguin més energia. Clar, això està molt, realment funciona, va molt bé, però clar, s'ha de fer controladament.
Sempre
evidentment, un plat de pasta no serà un plat de pasta a la carbonara, que hi haurà ric greixos. Val? Serà un plat de pasta, però que, per exemple, amb verduretes, que no tingui molt contingut en greix, perquè si no, després les digestions, imagina't.
No, exacte, exacte. Entenc també, doncs, carns magres en este sit, carns blanques, per entendre-mos, i no pas, doncs carns roges en este sentit. Ja per acabar, anem tancant aquesta secció que avui hem volgut dedicar doncs, a parlar d'alguns consells a nivell de nutrició relacionats amb el món de l'esport. Ho hem focalitzat molt, entenc, de cara a les proves esportives, perquè, sens dubte, són quan les persones més posen d'energia per part seua o més posen el cos més demana.
Sí.
Però per una activitat física normal del dia a dia, d'aquesta que és recomanada, entre cometes, obligatòria per a tothom, algun consell a seguir sobre l'alimentació en general, parlem?
Bueno, l'alimentació hauria de ser variada i hauria de ser equilibrada, evidentment. Si, evidentment que quan hi ha activitat hem de consumir més, però clar, sempre consumir el que toca. Si consumim més i l'activitat no arriba a cremar les calories que estem consumint, no ens serveix de res. ¿Vale? Simplement és això, que sigui equilibrada, que sigui variada, que hi hagi unes coccions suaus, no passar-nos amb els greixos i ja està. I bueno, també és important que si volem cremar greix, per exemple, fer exercicis aeròbics. Aeròbics voldria dir que són exercicis que tenen una intensitat més baixeta, però duren més temps. Per exemple, córrer, nedar, amb bici, caminar... Clar, si volguessin de dir, no, jo el que vull és baixar de pes amb l'exercici aeròbic, i el que vull ara és que el múscul se'n torni una mica més dur i que realment doncs, se'n mati més massa muscular. Doncs llavors he de tirar més a fer exercicis de força, que la intensitat és més alta, però durant menys temps. L'ideal seria combinar-ho.
I aquí potser entraria la proteïna, ja, potser, no?
Molt bé. L'exercici anaeròbic, l'exercici del múscul, és molt important consumir proteïna, però en canvi en l'altre exercici, en el que hem dit de córrer, nadar, que seria més destinat a baixar pes, és important consumir hidrats. Consumir proteïna, no? Hem de consumir hidrats aquí.
Un tema que, si et sembla, Rosa, ho deixarem per una nova ocasió aquí al Club de Gastronomia, perquè ja saps que de tant en tant ens agrada parlar amb tu i conèixer alguns consells, que nosaltres parlem molt d'anar a menjar, que això ens agrada molt a tothom, però també de tant en tant hem de posar el cap a lloc i hem de centrar-nos també, perquè no queda gaire, em sembla a mi, per començar a parlar d'una cosa tan famosa que es diu Operació Bikini. Que segur que en parlarem aquí al Club de Gastronomia. Roser, dietista i nutricionista, moltíssimes gràcies i fins aviat aquí al Sempre amb tu.
Molt bé, moltes gràcies.
El restaurant del càmping L'Ametlla ja ha obert les seves portes amb una proposta gastronòmica que no pots deixar de provar. Apostem pels productes de proximitat per oferir-te els plats més característics del territori. Tasta els nostres arrossos, plats mariners, carns i peixos a la brasa. T'oferim també menú diari i menú de cap de setmana. El nostre restaurant està ubicat en un lloc perfecte per a les teves celebracions de grup i col·lectius. A menús totalment personalitzats, menús a mida. I tot en un indret únic, al paratge natural de Santes Creus. Restaurant del càmping L'Ametlla. Per reservar, truca'ns 977-477-155. 977-477-155. Vine i gaudeix de la nostra cuina. Restaurant del càmping L'Ametlla.
Herboristeria Gessamí. Un espai de salut on hi trobaràs una àmplia varietat de plantes medicinals, complements nutricionals, alimentació natural i ecològica, aliments refrigerats, tofu, seitan, kèfir i aliments per a vegans, entre altres. A Gessamí posem a la teva disposició els següents serveis. Tenim consulta de naturopatia, auriculoteràpia, consulta de dietista i teràpies naturals, massatges, reflexologia, reiki i per a la circulació. També tenim un extens assortiment d'herbes a granel i una gran varietat de tés. Oferim tractaments personalitzats i cosmètica natural. Herboristeria Gessamí, al carrer Cervantes, número 12 de l'Ametlla de Mar. Si ens vols fer qualsevol consulta, pots trucar-nos. El nostre telèfon és el 877-91-61-97. 877-91-61-97. Herboristeria Gessamí, al carrer Cervantes, número 12, a l'Ametlla de Mar. Vine, t'assessorarem.
Sempre amb tu. al magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Un total de 28 empreses i institucions participaran aquest dijous 21 d'abril en el que serà el quart fòrum d'ocupació universitària que se celebrarà al campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i que organitzen l'Oficina d'Atenció d'Orientació Universitària d'aquesta universitat juntament amb la Càtedra d'Economia Local i Regional del campus de les Terres de l'Ebre i de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Una iniciativa, un fòrum que avui volem compartir aquí al Sempre amb tu amb el sotsdirector d'aquest campus de les Terres de l'Ebre, Xavier Ferrer. Xavier, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem quasi bé a les portes d'aquest quart fòrum d'ocupació aquí al campus de les Terres de l'Ebre. Entenc que ja sé la quarta edició, això vol dir que és un fòrum que es consolida al territori.
Sí, és un fòrum que es consolida, és un fòrum que ja s'havia consolidat al resta de campus universitaris de la universitat, perquè ja fa 12 edicions que es fa, i nosaltres doncs, vam tenir la idea conjuntament amb l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre fa 4 anys, i la veritat és que, de moment, els resultats de tots els fòrums han estat molt positius.
Quin és l'objectiu essencial d'aquest fòrum d'ocupació universitària?
Nosaltres vam posar un segon títol al fòrum, que per a nosaltres és l'objectiu fonamental, que és captar i retenir el talent que hi ha en el nostre territori perquè així doncs, generi desenvolupament futur. Aquest és l'objectiu en forma abstracta. En forma concreta, doncs, és que les empreses que hi ha en el nostre territori coneguin a les persones formades que resideixen en aquest territori o les que vulguin venir al mateix i puguin oferir-li llocs de treball i d'aquesta manera doncs, tenir-los incorporats a les seves plantilles.
Entenc que l'objectiu també d'aquest fòrum d'ocupació potser és lligar-ho molt amb els sectors que tracteu en els vostres ensenyaments d'aquí del campus, entenc.
Sí, evidentment hi ha una presència que segurament és superior al pes específic que tenen aquests sectors, al sector de la salut, perquè tenim un ensenyament d'infermeria i tenim 3 empreses que són representatives del sector de la salut, del sector de les pròpies empreses sector financer, perquè tenim doncs, un ensenyament d'administració i direcció d'empreses, i tenim d'aquests 5 empreses, i és una mica més difícil tenir empreses relacionades amb el món educatiu, perquè és un món que està molt vinculat al Departament d'Educació.
Correcte.
Però jo sempre els dic que l'educació actualment comença a ser un sector que ha de tenir altres àmbits, i per exemple tenim un stand estrictament d'emprenedoria, que jo crec que és una sortida professional que han de començar a pensar totes aquelles persones que es dediquen al món de l'educació, i també altres empreses que de forma col·lateral també poden contractar a persones formades en aquest àmbit en funció de les seves intensificacions, ja sigui en educació física, o ja sigui en idioma, o ja sigui en música.
Entenem doncs, que aquestes empreses que participen són un aparador, diguem-ne, doncs, un aparador per a rebre futurs llicenciats o graduats des del vostre centre de les Terres de l'Ebre. Una de les xifres que plantejàveu com a mostra doncs, de l'èxit que té aquest fòrum d'ocupació universitària és que en el fòrum de l'any passat, en només un dia, es van lliurar més de 500 currículums i es van realitzar vora també unes 500 entrevistes, la qual cosa posa de manifest que se focalitza molt aquest contacte entre alumnes i empreses.
Sí, evidentment l'element diferencial respecte a qualsevol altra política de lligam entre ofertants i demandants de treball, perquè hi ha, evidentment, altres agents que es dediquen a això, és aquest contacte directe. És a dir, el fet de que la persona que lliura el currículum o que parla amb una de les empreses ho fa presencialment. I que, per tant, doncs, hi ha una sèrie d'elements que no es registren en un paper ni tan sols en altres elements que ara també estan de moda, com pot ser un videocurrículum o elements tecnològics, però el contacte presencial humà encara doncs, ofereix alguns elements significativament diferents que són els que aquest fòrum ofereix de forma diferencial.
També entenc que una de les diferències, sí que parlaves d'aquestes noves tècniques de cerca feina, com videocurrículums, o també la xarxa social LinkedIn, que també és una forma doncs, de captació sí, de currículums, però també aquella part tradicional d'anar a buscar feina, d'alguna forma o altra, també ajuda als que han d'anar a buscar feina d'aquí un temps, entre poc i molt, perquè doncs, sabem que els graus són de 4 anys, lògicament entenem que també ajuda que algunes empreses s'aproximin a la universitat, que és un pol molt important per a aquests alumnes, i ajuda també no, a trencar el gel d'alguna forma o altra en un futur, quan no es va buscar doncs, una feina, per entendre'ns entre cometes, de temporada, sinó que es busca una feina estable i que es busca doncs, iniciar un projecte professional en aquest sentit.
Sí, bueno, aquests són elements que tu has referenciat molt bé. Un és el fet de que no necessàriament estem buscant contractes immediats. Tenim, afortunadament, ja la perspectiva de que moltes empreses han vingut a les 4 edicions i, per tant, doncs veiem que moltes d'elles, al llarg del temps, van incorporant persones que han assistit en aquest fòrum d'ocupació, la qual és la garantia de l'èxit fonamental. Sí. I l'altre és que la universitat aprofita aquest fòrum també per a engrandir i aprofundir el lligam amb el sector empresarial que la constitueix, perquè no és menyspreable que hi hagi 27 empreses que hi participin. Aleshores, els hi oferim també algun tipus de relacions. És a dir, si ofereixen productes pels estudiants, també fem tallers en què els ensenyem algunes d'aquestes tècniques més novedoses de recerca de feina.
Una va comentar sí, sí. Que no és un fòrum només on venen doncs, empreses a instal·lar-se aquí al campus, sinó que també proposeu fer, a més, un parell de tallers per tal doncs, d'ajudar, diguem-ne, d'alguna forma.
Sí, sí, sí. I ja dic, a les empreses també els oferim productes que la universitat té de cara a per exemple, a insercionar doctors, a millorar els contractes de pràctiques entre l'empresa i la universitat. És a dir, que intentem pues, això, que tot el que podem millorar en les relacions entre el món universitari i el món de l'empresa doncs, sigui referenciat. M'agradaria que, si puc, un element important, i és que no només hi ha empreses dels nostres ensenyaments, jo abans he fet el llistat, és una representació del conjunt del teixit empresarial de les Terres de l'Ebre, perquè volem que primer persones que no hi són aquí, però que són ebrencs, que estan estudiant en els campus universitaris de Tarragona, hi vinguin. De fet, fins i tot si hi ha demanda, perquè ho intentem, però ens costa bastant, per tant crido a la gent que puguin venir dels campus de Tarragona, els hi fletem un autobús que surt pel matí i torna per la tarda a Tarragona, i a més a totes aquelles persones que no són de l'entorn universitari però que sí que tenen un cert grau de formació. És a dir, m'estic referint a estudiants que hi hagi hagut de cicles formatius de grau superior, fins i tot de grau mitjà, doncs que tenen una formació específica i que realment, doncs, actualment, per les tessitures que té el mercat laboral, potser doncs, o no estan en el lloc que voldrien treballar o fins i tot estan en situació de desocupació, doncs tota aquesta gent també té el seu lloc en el fòrum d'ocupació per a poder buscar i recercar feina.
Un fòrum que serà aquest pròxim dijous durant pràcticament tot el dia. Al matí primer hi haurà aquests tallers que comentàvem. Llegir els titulars, innovació en els processos de selecció, diu més enllà de l'entrevista, que pot ser cert, no? Hi ha coses que s'escapen més enllà de l'entrevista, i una altra que és dinàmica de grup per afrontar un procés de selecció. Per tant, doncs, també aquests tallers que s'impartiran a primeres hores del matí. Després doncs, hi haurà inauguració d'aquest fòrum d'ocupació a partir de les 11 del matí, que els estudiants doncs, podran allà a participar-hi, diguem-ne, doncs, des d'aleshores fins a migdia, i llavors a la tarda també un parell d'hores més. Per tant, doncs, hi ha força temps, no?, per conèixer, com molt bé explicaves,
sí. Javier, doncs... Les dades importants són aquestes que comentem. Hem procurat obrir el marc horari per a aquelles persones que potser no tenen disponibilitat pel matí perquè estan o estudiant o fent alguna altra activitat, i aquells que són al revés, per la tarda hi ha un marc horari des de les 11:30 fins a la 1:30 pel matí i un altre des de les 3 fins a les 5 per la tarda perquè se pugui atensar la gent al conjunt d'estants que hi ha amb tota la representació sectorial per poder lliurar currículums, entrevistes i una mica doncs, veure la dinàmica, a veure si realment troba feina, que aquest és l'element fonamental del fòrum.
Hem d'anar acabant, Javier, però abans m'agradaria comentar. Has parlat que hi ha moltes empreses i de diversos sectors aquí del territori. Estem a l'Ametlla de Mar, estem a la Cala, per tant, doncs, hem de fer-nos referència d'algunes de les que estan i que participen en aquesta mostra. Parlaríem des de l'àmbit pesquer, en aquest sentit, el grup Balfegó, que lògicament doncs, abarca moltes varietats diferents en el seu teixit empresarial, no només la part, diguem-ne, de relacionada amb la seva producció, també hi ha una part econòmica darrere i de comunicació. Sí. També hi ha, per exemple, a Cavall entre Tortosa i l'Ametlla de Cassessors, vull dir que busqueu empreses que tenen arrelament al territori, i això també és important, entenc, no? Perquè no només aquelles empreses més grosses que hi ha doncs, a les capitals del territori, també aquelles empreses que estan ubicades en municipis.
Sí, també, en el sentit que tu dius, fins i tot hi ha una que està, del que està més a prop és de l'Ametlla, que és PortAventura, que també la tenim en el no sé què, i també tenim doncs, el Consorci pel Desenvolupament del Baix Ebre, al qual pertany l'Ametlla. Sí, has citat una empresa que és Baixegó, que ha assistit des de la primera edició i que, a més, ens consta, perquè d'això tenim constància, de que té incorporat a la seva plantilla persones que han sortit del fòrum d'ocupació. És a dir, que sí que hi ha uns resultats al final, que això és el que a nosaltres ens satisfà finalment.
Doncs, Javier Ferrer, ho hem de deixar aquí. Esperem que aquesta satisfacció aquest any, sí, el quart any d'aquest fòrum, doncs, també arribi i que doncs, les xifres doncs, de lliurar currículums, entrevistes... I al final, si de tot plegat en podem treure doncs, que futur talent del nostre territori acaba incorporant-se doncs, en aquestes empreses o en empreses similars, doncs, serà una molt, molt bona xifra. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Fins aviat.
És dilluns i, per tant, ara tanquem programa anant cap al nostre temps de l'absenta. Per això avui ens acompanyen en Ramon González i l'Àngel Martí i una convidada molt especial, la Susana Encinas, una de les directores del grup escènic de la Societat.
L'absenta i jo, compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen en la fosca, cercant paraules que fugen de mi, a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vols néixer l'escrit del no res. Llepo el meu got amb el polze, les 12, l'absenta i jo compartim llargues nits, sentim ferits, que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa. I l'absenta i jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Àngel.
Bon dia, senyor Ramon.
A veure, en què l'obrirem l'ampolla d'absenta avui?
Avui, què et sembla si, per a variar, parlem de teatre?
A mi em sembla molt bé. A més, crec que seguirem en la temàtica de fer coses locals. Sí. Enganxarem en lo cine de la setmana passada.
Sí.
I avui m'ho anirem a teatre.
Som-hi, doncs.
Bon dia, Susana.
Bon dia.
Susana Encinas.
Aquí estem.
Aquí està. És la directora del grup de teatre infantil i juvenil del grup escènic de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa.
Susana.
No sola, amb l'ajuda de Pilar Marsal, Carmen José Comes.
Molt bé.
Ho tirem endavant.
Però que hauríem de dir una... Jo sempre pico una mica per aquí, saps? Que hauríem de dir una calera en sang madrilenya o una madrilenya en sang calera?
Ui!
Una madrilenya en sang extremenya?
No ho poseu difícil, això, eh?
Oh.
Jo diria...
Vols dir que ho sap que hi ha gent que no és d'aquí?
Madrilenya amb sang extremenya i cor calero.
Molt bé, perfecte. Perfecte, perfecte.
Vale.
Jo t'ho compro. A veure, està molt bé que no faigués sola de directora i que ho hagués anomenat, perquè les coses sempre, quan hi ha més gent, com més gent hi ha, jo penso que és millor.
Sí.
De compartir la direcció deu ser, tant per tu com per les teues companyes, deu ser fantàstic. Com has arribat amb això, Susana, a fer de directora de la companyia infantil i juvenil?
Bueno, a veure, tot té una explicació. El grup infantil l'any passat va celebrar 10 anys. I en un començament ho van fer entre Pilar Marsal i Can de Balfegó. Al segon any, el relevo de Carme Balfegó lo va agafar la Gesamí Margalef. I el tercer any, el relevo de la Gesamí lo vaig agafar jo. La Pilar és la que està allí des del començament... al peu del canó.
I tu tens experiència en dirigir teatre en grans, directament als petits, que per mi penso que ha de ser més difícil.
Tenia experiència, pues bueno, com a actriu al grup, i ja està. I experiència amb els nens, pues bueno, sí, havia fet el curs de monitor de lleure,
sí.
I bueno, sí, te dona una mica de coneixements per estar amb nens, però res més.
En quines edats treballes, Susana? Els més menuts, quina edat tenen?
Mira, el grup infantil ara mateix estan treballant de 7 a 12 anys i tenim 19 xiquets i xiquetes que participen a l'obra d'enguany.
Molt bé, quina obra és la que feu enguany?
Bueno, farem una obra que pot estar molt bé, eh? Se diu 3001, una odissea especial.
Molt bé, pot estar bé, pot ser divertit.
El títol, sí, crec, sí, sí, que...
Suggerent.
Sí, sí.
Sí, a més, com que estem anant de la Guerra de les Galàxies...
Molt bé, molt bé, molt bé.
Ja pega bastant.
Sí.
Ja pega bastant.
Van per aquí els tiros.
Sí.
A mi m'imagino que per ser una obra divertida, perquè en el teatre infantil i juvenil me sembla que, a part de buscar la distracció del públic, se busca que els actors ho passin bé, no? Que s'enganxin.
Sí. El que passa que amb el juvenil intentem apuntar una miqueta més alt, eh? Fer obres que tinguin més contingut, que tinguin un missatge, no només pel públic, sinó també pels que participen.
No, clar, és molt important.
La primera que es va fer amb el juvenil, ja fa uns anys, la van dirigir Joan Pere Brull i la Jana
Rebull.
Sí. I va ser Trifulques de la Catalana Tribu.
En recordo perfectament.
Que després crec que se va fer algun trosset a l'acte... Tu te'n recordes d'això?
Sí, a l'acte de presentació de l'Assemblea Nacional Catalana va agafar bocinets.
Molt bé, molt bé. Va quedar fantàstica, molt bé. Va estar uns anys, diguéssim, parat, i després se va tornar a emprendre amb l'obra Nassos, Nassos, Nassis, que també va quedar molt bé. Li van ficar música de Pink Floyd, del Muro... Bueno, va ser... Va estar molt bé. Les coses com sigui, a la gent li va agradar.
Sí,
I li va agradar pel missatge és, que portava.
No? És una obra de teatre amb missatge, no? Per a conscienciar la gent. No?
Perquè no era de riure.
No.
Tenia
no,
els seus puntets, no? Però era... era de pes.
Ah, sí.
Susana, igual que, i perquè això sol passar en tot el tema d'art, no? Que normalment amb dansa, inclús amb poesia, amb pràcticament inclús amb pintura, no? Solen participar més dones que homes. A tu et passa igual al teatre o no?
Bueno, de moment tots som dones que portem l'infantil i el juvenil. No sé, bueno, suposo que les dones tenim, diuen, una altra sensibilitat, però no ho crec tampoc. Potser és un tòpic.
I en els petits que s'apunten, més o menys van a la part?
O... xiquets i xiquetes?
Bueno, sempre tenim més xiquetes que xiquets.
Sí, no? I passa sempre.
Passa amb els grans, també. Vull dir, som més dones que homes. Però, bueno, jo trobo que això anirà canviant.
A poc a poc, no?
Sí.
Si algú vol entrar a formar part del grup de teatre, en qui s'ha de dirigir? A on?
Què és el que ha de fer?
Bueno, a mi o m'han vingut directament a mi o a la Pilar, a vegades li han dit a Tomàs, a Joan Pere, a qualsevol del grup.
I comenceu ja directament a quan un entra al grup, li feu algun tipus de càsting, encara que està tan de moda això, o directament... a cop d'ull del director se li lliura un paper.
Perdona, nosaltres a Cala Cultura sempre diem, quan entra algú nou, sempre li diem, el primer any entres a posar cadires.
Sí, sí.
Entres a posar, sí, després és veritat o no és veritat, però sempre ho diem, quan entra algú diem, el primer any entres a posar cadires, eh? No t'esperis res més.
Ja està clar que no se fa cap càsting, però sí que comencem fent exercicis, fent cosetes que tu pots veure cada xiquet, pues bueno, la seva capacitat, no? Però de fet tots poden fer teatre. Evidentment hi hauran que ho faran més bé o més malament, depenent de si ells són més vergonyosos o menys, però tots acaben fent teatre.
Evidentment que tothom ne pot fer, perquè n'he fet estar jo.
Sí, sí.
Als inicis.
Claro.
Als inicis.
Sí, tu vas fer de plos i rialles, que abans, off the record, estàvem parlant del grup anterior de teatre que havia, abans del grup escènic de la societat, i estàvem parlant de quan la Susana va entrar, no? la primera obra que va fer el grup escènic de...
I la primera que vaig fer jo.
Molt bé.
Aquí, que va ser, sí, Els Pastorets.
Molt bé.
Que vaig fer de Fúria.
A banda, jo recordo el gran paper teu per mi és a La filla del mar.
Ui, sí. Mariona.
Tots la recordem, La filla del mar, eh?
Una Mariona.
Una llàstima que desaparegués este...
Tan bona persona, la Mariona.
Sí, 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 sí.
Ah, la pudor.
Que va. Era molt dolenta, eh?
Per això t'ho dic, dona. Me n'estic... Sí, no, sí. No, ironitzant.
No s'ha intentat...
S'ha
parlat de recuperar això, perquè jo penso que era una cosa emblemàtica per a este poble i, sí, i realment preciosa, eh? Era, sí, preciosa i que tothom recordava.
Va, donem-vos una permissió. Es farà l'estiu que ve.
Jo crec que va ser una llàstima que es deixés de fer. Suposo que, bueno, pues, com tot, se va fer una mica gran. Ara això és una opinió personal, eh?
Ah.
Potser se va fer massa, massa gran. No hagués tingut que ser potser algo més senzill. Hagués tingut més continuïtat. Però això és una opinió, i ara parlo per, sí, mi, eh? No és l'opinió del grup.
Gran ho era. Vist, sí, des de fora com ho veia jo, era espectacular.
Espectacular. Sí, espectacular,
sí, però hi havia moltes... potser no calia afegir tantes coses, que és el que feia realment complicat i
costós
econòmicament.
Bueno, això que... sempre hi ha opcions, no, de buscar sponsors, de buscar alguna cosa, però jo crec que és una opinió personal, eh? Jo
que
crec
s'hauria de recuperar.
S'hauria de recuperar, com la passió d'Ull de Cona.
Sí, sí, estem d'acord. Estem d'acord.
Una cosa d'aquestes...
Estaria molt bé. I a més, havent una base d'un grup de teatre i sabem, per iniciativa pròpia, i veiem amb moltes coses, que la gent quan demana s'implica. No estaria malament intentar-ho recuperar, amb menys gasto econòmic.
Clar.
Sí.
Si, que quedés una cosa digna, però que no, sense fer un dispendi molt elevat.
Sí.
No sé.
Sí, perquè a més els temps no són per a...
No,
són
no per més aviat, més aviat no.
Per a tot això. Mm-hmm. I de fet és el que intentem, no? El, amb les obres que fem, intentem fer coses, bueno, sobretot amb els menuts, senzilles, que amb poc decorat ja n'hi ha prou.
Sí.
Mm. Els protagonistes són...
Els protagonistes són els actors.
Ara, que ho he de dir, tenim uns com se diu, escenògrafs fantàstics, de veritat, de veritat.
I qui es fa l'escenografia? Doncs
pues mira, Manolo Fortuna.
Ah, molt bé.
Ramon Aragonès. Mm. Sempre tenen col·laboració d'algú més, eh? Perquè sempre hi ha algun pare que li toca o algun marit de les directores que també li toca.
Molt bé.
Perquè al final arrastres a tots. Però ho fan molt bé.
La gran importància de la gent de detrás. Los que
sí,
no,
sí, clar, els que estan al so, a la llum, és que és tot.
Los apuntadors.
Los apuntadors.
Primordial,
el,
sí.
Els que busquen el vestuari. És que és un conjunt. És un conjunt.
Susana.
Busca la música, que va bé aquí, allí.
Encantats d'haver compartit este ratet curtet amb tu. Sí, bueno. Des de control, Dani mos està dient que prou, que s'acaba.
Puc fer només una coseta?
Sí.
Invitar al públic a que al mes de maig vingui a veure pues, 3001, una odissea especial del grup infantil i la que farà el juvenil, que serà una comèdia curteta que es diu Llums, càmera i desesperació.
Molt bé,
molt bé.
Intentarem estar-hi.
A veure.
Gràcies per vindre, Susana.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Acabem el programa d'avui, com sempre, en una frase, a vegades més motivadora, a vegades menys. És una frase de Theodore Roosevelt, que va dir que caure és dur, però és pitjor no haver intentat pujar mai.
Susana.
Estic d'acord.
I jo també.
Ramon, salut i absenta.
Salut i absenta.
Adéu, bon dia.
Tapem ja la botella d'absenta i també anem ja quasi bé a tapar el nostre Sempre amb tu. Abans, però, com sempre, repassem aquells apunts locals, aquelles qüestions que són d'interès, com, per exemple, avui dilluns, que ja s'han obert les inscripcions per a participar al concurs de paelles, que tindrà lloc aquest diumenge 24 d'abril, en la que serà la 34a Diada del Castell de Sant Jordi, que organitza la regidoria de festes. Ja sabeu, des d'aquest dilluns i fins a divendres podeu passar per l'oficina de la regidoria de festes al segon pis de l'Ajuntament a inscriure's. Les activitats que proposen per aquesta 34a Diada del Castell, doncs, per exemple, són a partir de les 10 del matí, la sardinada popular, a les 11, jocs gegants i tradicionals, i a les 12 un concert del grup local Nautilus, i a partir de la 1 doncs, el concurs de paelles. Ah, i recordar també doncs, que hi ha una cita important com és la caminada popular cap al castell de Sant Jordi, que arrencarà a les 9 del matí des de l'Ametlla de Mar i que estan obertes les inscripcions fins al dimecres, fins a dimecres 20 d'abril al CEM La Cala. Les inscripcions són 2 euros, que això cobreix l'assegurança, i si voleu que us aguardin una miqueta de sardinada, doncs podeu posar 1 euro més en aquesta inscripció. Per tant, doncs ja sabeu aquests assumptes relacionats amb aquesta Diada del Castell, que ja és, doncs, sens dubte, molt tradicional. Més cites per al cap de setmana. Serà per al 23 d'abril, dia de Sant Jordi, a partir de les 6 i mitja, la clausura de la 12a mostra de teatre La Cala de l'Ametlla. Parlem de teatre fa una estona aquí a l'Absenta, doncs temps per teatre aquest dissabte amb el grup escènic de la societat que clausura aquest Boing Boing. Les entrades una hora abans de la representació, 5 euros pels socis de la societat, 8 pels no socis. I ara que fa bon temps i que fa goig haver d'anar a la platja, realment aquest passat cap de setmana s'ha vist moltíssima gent ja a les platges de l'Ametlla de Mar, doncs recordar que és molt important un apunt, i referent als animals de companyia, recordeu, prohibició d'accedir als animals de companyia a les platges, aquella, i evidentment hi ha una que sí que està senyalitzada per portar els animals de companyia, però la resta no, és molt important. I a Bar, recordem aquest avís que fa l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar als propietaris d'aquests gossos, que és obligatori portar-los ben lligats. Tenen obligació més, també, com sempre, de recollir excrements dels animals, tant al carrer com també als pipicans, i que està prohibit portar els gossos a fer les necessitats, doncs, a places, a parcs i a zones amb jardins. I recordàvem, tampoc, l'accés a platges està permès. Són alguns dels apunts locals que avui hem volgut comentar, però també recordem, com sempre, la nostra recta final del programa, aquelles ofertes de treball que estan disponibles al telecentre. Avui repassem aquestes: cambrera, mecànic de vehicles, comercial administratiu, cuinera, instal·lador de llum, gas i fontaneria i calefacció, mosso de magatzem amb discapacitat i diplomat o diplomada en infermeria. Unes ofertes de treball que estan disponibles al telecentre de l'Ametlla de Mar. I amb això ens acomiadem. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 12 del migdia amb el Sempre amb tu i amb la companyia també de la nostra companya Fini Lleó. Que tingueu un bon dilluns. Molt bon dia.